L'informatiu del migdia. El govern anuncia el final de les restriccions d'aforament a partir d'aquest divendres. És dimecres 15 d'octubre. L'única restricció que es mantindrà és l'ús obligatori de mascaretes a l'interior i quan no es pugui garantir la distància de 1,5 metres. De seguida us ampliem aquesta notícia, abans però a altres titulars. Noranta persones participen en les jornades europees de patrimoni d'enguany que han explicat la història de Castellà a través de les seves masies. I l'Escola de Música Torrevelada enceta el curs amb 174 alumnes, 49 persones més que l'any passat i amb importants novetats pedagògiques. Mar Maduell i Maria Garau, de l'equip de producció de Sotorra, van parlar del film El retorn, la vida després d'Alicis, al cicle Doc del mes. I la previsió del temps, cel poc ennuvolat, la temperatura màxima oscil·larà entre els 20 i els 25 graus. Comencem. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir a la tarda la fi de les restriccions d'aforament a partir del divendres 15 als àmbits de la cultura, l'esport i la restauració, coincidint amb la clara millora de la situació epidemiològica. Només es mantindran la limitació del 70% en les discoteques, que no només serà vàlida per als locals d'oci nocturn, sinó també per als festivals de música en interior i amb el públic dret, i del 80% en l'esport en espais tancats. El govern ha aprovat que desaparegui el topall de comensals per a taula a bars i restaurants, que fins ara era de 10 persones per taula. Amb les restriccions encara vigents, el màxim permès era de 10 persones, com dèiem, tant a l'interior com a les terrasses. Un altre canvi és l'aforament, que dins dels locals passa del 50 al 100%. A més, no caldrà mantenir la distància entre les taules i es recuperen els horaris habituals, ara limitats a la 1 de la matinada. També recuperen l'aforament total als teatres, cinemes, auditoris i similars, que podran acollir el 100% del públic autoritzat en comptes del 70% actual. De fet, el conseller Argimon va anunciar que la cultura recuperaria el 100% de la capacitat cap a finals d'aquest mes, però la bona situació epidemiològica ha accelerat aquests canvis. En l'àmbit dels esports també s'amplia l'aforament fins al 100% en el cas de les activitats a l'aire lliure.
L'informatiu del migdia.
Sentir la història, mirar la història, degustar la història. Les Jornades Europees del Patrimoni, celebrades aquest cap de setmana, han permès una aproximació al passat de Castellà des de diferents punts de vista. La proposta del Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història, era explicar l'evolució de la vila fins al municipi que coneixem avui dia a través de les seves masies, començant per les que formaven la vila romana fins a les masies medievals. És una crònica de Cristina Domene.
Prop de 90 persones, dividides en dues sessions, dissabte i diumenge, van seguir aquest itinerari històric i patrimonial, acompanyades de les historiadores Esther Planas i Gemma Peric per conèixer què és una masia i la seva genealogia. Una temàtica que per a l'entitat organitzadora ha estat un gran encert, segons opina la presidenta del Centre Excursionista Arxiu d'Història, Marina Antúnez.
Bé, des del Centre d'Estudis valorem les Jornades Europees de Patrimoni d'aquest any com un èxit. Es van centrar en les masies de Castellà. És un patrimoni molt important que tenim al nostre municipi. Un patrimoni realment i sovint hi hem vist desconegut i, a més, molt quantiós. És a dir, de masies n'hi ha moltíssimes a Castellà i moltes encara per descobrir. Vam tenir l'ocasió, això, aquest cap de setmana passat, tant dissabte al matí com diumenge, de descobrir-les.
De l'estudi de les masies no només es poden ubicar els primers assentaments o saber per què el Castellà actual va créixer al voltant de la parròquia de Sant Esteve i no, per exemple, de l'església de Sant Pere Ullastre, sinó que, a més, podem entendre maneres de fer actuals que hem heretat dels segles passats. Escoltem la historiadora especialista en medieval, Esther Planas.
Entrar en aquest món t'ajuda, si un ho vol veure, de quina manera vivim ara, massa de pressa, quants segles han viscut i han sobreviscut, malgrat malalties, malgrat no tenir vacunes, malgrat les guerres, que eren eternes i el que implicaven, que si passava l'exèrcit per un terme, quina destrossa feia, les pagesies les havien de mantenir, i resulta que s'han anat mantenint. Per tant, també és una manera de veure que la pressa és més aviat malaltissa. I és una manera també d'assimilar, i òbviament d'acceptar, siguis o no siguis de castellà, per naixement o perquè has vingut a viure, no sé, és una manera també d'estar més satisfet d'allà on t'has triat, no?, de viure.
A banda de conèixer que a la plaça Major ja hi havia civilització des de fa 6.000 anys o de la importància de masies com Can Torres, Can Boadella, Can Juliana, Mas Romeu, Can Ametller, Can Casamada i Can Sant Pere, els participants van poder gaudir de les anècdotes amb què les dues historiadores anaven farcint les explicacions. Com, per exemple, la personalitat contundent de l'hostalera Victòria Bellver, els conflictes per l'aigua que hi havia entre Can Boadella i Can Torres, la construcció de les cases del Cal Metge per part dels francesos assentats a Castellà o les propostes del castellarenc Francesc Ametller plasmades en el decret de Nova Planta. La historiadora especialitzada en època moderna, Gemma Peric, considera les jornades europees del patrimoni importants perquè la història, el patrimoni i la importància de preservar-lo arribi a tothom i ser conscient del nostre territori. L'escoltem.
Hem volgut donar a conèixer sobretot, ja no tant la història pròpiament de la masia, que també, sinó el que és l'evolució dels assentaments en el nostre territori a castellà. És a dir, que vegin que el nostre territori no va començar abans d'ahir, ni tampoc va sortir de manera espontània, sinó que és l'evolució al llarg de les èpoques, les diferents societats que han anat apareixent, que no han marxat unes societats per venir-ne unes altres, sinó que és una, des de fa més de 6.000 anys, doncs, estan instaurades a Castellà i que s'han anat mantenint i que la població, doncs, ha anat acceptant els diferents règims o les diferents organitzacions que han anat venint, però que la gent no ha anat marxant. Per tant, aquí estem des de fa molt temps i cadascú li ha tocat viure l'època que li ha tocat viure.
Les propostes de dissabte i diumenge no van consistir només a passejar, visitar i aprendre sobre la història de Castellà a través de les seves masies, sinó que els participants, a més, van poder degustar la història. Dissabte, Muntes de mongetes del Ganxet, producte local cultivat justament en una de les masies visitades, a Can Casamada. Carles Calzina, xef del restaurant Garbí, va preparar uns platets de mongetes del Ganxet, sortint de l'olla amb oli d'oliva, uns tomàquets amb all blanc de mongetes del Ganxet i uns rovellons amb botifarra i escuma de mongetes del Ganxet. Diumenge, l'itinerari va finalitzar a Can Ametller amb un tast de vins a càrrec d'Adrià Garriga, responsable de la masia La Muntada de Sant Llorenç i elaborador dels vins Cinc Quarteres. L'escoltem.
Són unes jornades de patrimoni, no? I dins del patrimoni no estem tastant una mica patrimoni, en aquest cas de castellà, no? Tenim el vi, l'oli de Can Bogunyà i el pa de Can Vinyes. El patrimoni, en aquest cas, agrícola, és la vinya, no? Sobretot. També hi ha la mongeta al Ganxet i hi ha moltes altres coses, però la vinya va ser una part constituent molt, molt important del Vallès. Llavors, aquí és cap on ens enfoquem, no? Buscant les varietats que aquella època, doncs, es treballaven, no? I això, honorant aquests pagesos que ens han portat al nostre present.
De fet, si l'activitat es va poder finalitzar en aquest indret, és gràcies al fet que l'Engràcia Saló va decidir fa 16 anys restaurar la masia de Can Ametller.
Soc filla de la Soleia. He estat per aquí a Castellà, jo, corrent i pels camps aquí del bosc, i en bicicleta, amb cavall, amb moto. I llavors ens feia molta il·lusió, doncs, poder restaurar la casa. La vam començar a restaurar i veníem els caps de setmana. Ja, i ara ja vivim. Bueno, per la història, no? Que tens tot l'entorn, no? Quan t'aixeques al matí i obres la finestra i veus la Mola, veus el Puig de la Creu, és el primer que faig, no? Veure tota la panoràmica que tenim aquí, jo hi estic molt bé.
El que potser no sabia l'Engràcia és que uns metres més enllà, gaudint de la passejada i del tast de vins, es trobava una dona que havia viscut a Can Ametller abans que ella, la Mireia Verdaguer, perquè els seus avis eren els masovers.
La meva germana i jo hi vam néixer aquí. Jo hi vaig estar fins als 3 anys, però els meus avis van estar aquí, doncs, ben bé fins que jo tenia uns 10-12 anys.
La seva filla, Mireia Verdaguer, també va reconèixer estar encantada de tornar als arrels.
Fa molta gràcia perquè es veu que a ella li fa molta il·lusió i, doncs, a mi també, doncs, perquè tant ella com els meus avis m'han explicat històries d'aquí i veure un personal és molt maco, molt, molt interessant, molt superben explicat. I mira, doncs, cada dia coneixem coses que no sabíem. La quantitat d'informació que de fet està documentada i que tenim tan a prop i no coneixem.
90 persones han pogut gaudir enguany de les Jornades Europees del Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis Castellarenc Arxiu d'Història.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres temes. L'Escola Municipal de Música Torrebalada va començar el curs el 14 de setembre, al igual que les escoles de primària. El curs s'ha encetat amb 174 alumnes, 49 més que quan van acabar el curs anterior. Segons la directora del centre, Cati Sancho, es tracta d'una bona xifra.
Estan contents, perquè hi ha hagut... Feia temps allò amb la crisi aquella que hi va haver el 2008-2010. Ens en vam ressentir. Doncs ara sembla, com a mínim aquest any, s'ha revifat.
S'ha revifat. Estan
contents.
En aquest inici de curs, tot i que s'han relaxat algunes mesures per la Covid-19, el centre ha preferit mantenir les tres entrades diferenciades per accedir a les classes que ja tenia durant el curs anterior. Com a principal novetat d'aquest any, destaca el plantejament més interactiu dels cursos de primer de llenguatge elemental, el que s'anomena musicant.
El primer d'elemental, que aniríem musicant nosaltres, doncs començarem a fer una... Bueno, ja hem començat amb una nova manera, que és així com més interactiva, amb uns panells digitals que ens han comprat l'Ajuntament. Llavors, bueno, és com una manera més atractiva, no? Com més amb el llenguatge que ells utilitzen sovint, no? Que tenen ja més per la mà. I, bueno, llavors també tenen moltes facilitats per poder-ho fer a casa i practicar, i és com molt més, és molt més atractiu que no haver de llegir el llibre, tot i que també hi ha llibre físic. Doncs ells poden entrar a la, en el seu, quan es registren, poden entrar doncs, a la plataforma, i hi ha jocs, hi ha exercicis, hi ha moltes coses, així com més distrets.
El nou curs també ha suposat la reactivació de l'orquestra sènior, que va quedar aturada l'any passat per la pandèmia.
Vam arrencar una orquestra sènior, i el curs passat, el que passa que, clar, com que sènior doncs, implica que hi ha gent més gran, doncs quan, amb la pandèmia van agafar una mica de por i van quedar-se a casa, no? Llavors va quedar reduïda i aquest any s'ha com reactivat i ja, doncs, la gent que tenia una mica de por amb totes les vacunes i tal s'han tornat, bueno, s'han envalentonat, diguem-ne, que han perdut una mica la por, no? I han tornat a venir.
El regidor d'Educació, Joan Creus, ha anunciat que la Regidoria de Cultura ben aviat programarà petites actuacions als jardins de l'escola que recentment van adequar els alumnes de l'Institut Les Garberes.
L'informatiu del migdia.
Anem a l'apartat cultural. La proposta de Docs Barcelona del Mes, organitzada amb l'Aula d'Extensió Universitària de Gent Gran, va inaugurar-se aquesta temporada amb el retorn a la vida després de l'Isis, d'Alba Sotorra. El documental tracta de la dura realitat d'un grup de dones atrapades pel seu passat estat islàmic. La directora la retroba a un camp de detenció al Kurdistan i recull el seu testimoni. Fa el seguiment durant 2 anys de la vida de la Shamima, la Oda, la Hafida, la Nawal i la Kimberly, i ens posa en un lloc incòmode, però el seu testimoni ens fa entendre la crueltat, l'abús i la misogínia que han viscut aquestes dones sovint oblidades i rebutjades. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antonez.
Per comentar la pel·lícula El retorn, la vida després de l'Isis, la projecció va comptar amb la presència de Maria Garau i Marc Maduell, de l'equip de producció Alba Sotorra SL. Elles van agrair l'oportunitat que els ha donat el Docs Barcelona del Mes. Les escoltem.
Doncs estem molt contentes. Gràcies al documental del mes del Docs Barcelona, estem tenint l'oportunitat de visitar bastants pobles i ciutats de Catalunya i també de Canàries. I estem molt sorpreses per l'acollida. Ahir vam omplir la sala del cine Girona i va ser molt interessant, i avui a Castellà del Vallès també ens ha sorprès molt l'acollida que hem tingut.
El missatge que Sotorra vol fer arribar al públic és el de descobrir persones que, com nosaltres, han tingut una experiència vital concreta. Sotorra ha pogut entrar a una comunitat que no s'ha explorat fins ara, sense prejudicis, buscant el tracte entre persona i persona al mateix nivell. Escoltem la Maria i la Mar.
Nosaltres sempre comparem una mica el que és el documental amb el que és el periodisme, que busca el titular fàcil i busca l'exclusiva i el sensacionalisme. En canvi, el documental, sobretot aquest, en aquest cas l'Alba, busca entrar a una comunitat que no s'ha explorat fins ara, sense prejudicis, buscant el tracte entre persona i persona des del mateix nivell, i això aconsegueix descobrir persones que, com nosaltres, han tingut una experiència vital X i que doncs, t'ajuda a comprendre altres realitats des del que he dit abans, des d'entrar sense els prejudicis, sense el no jutjar.
L'accés de Sotorra al camp del Roj, al nord de Síria, ens mostra la dura realitat d'un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres d'Estat Islàmic, que van marxar dels seus països manipulades per la propaganda terrorista i l'odi de les xarxes socials. Van ser demonitzades pels mitjans de comunicació i ara ningú en vol saber res, així ho comenten.
A veure, l'Alba és una dona feminista que s'interessa per les realitats socials d'arreu. Va tenir l'oportunitat amb comandante Arian d'explorar la guerra a Kobane i això li ha permès seguir com una segona part d'aquesta pel·lícula que és El retorn, en aquest cas en un camp de detenció al Kurdistan. I sí, la voluntat de l'Alba és aquesta, explicar realitats que no s'exploren, que a ningú li interessa ensenyar. A qui li interessaria parlar d'unes dones que formaven part d'un grup terrorista com és l'ISIS? A qui li interessaria, doncs, per què no apropar-se a aquesta realitat que ningú ha explicat més enllà del sensacionalisme i tractar-ho des de la humanitat, des del respecte?
El cinema de Sotorra sempre té una mirada feminista. Especialment interessada en les lluites feministes al Pròxim Orient, ella va tenir l'oportunitat d'explorar la guerra de Kobani i això li ha permès seguir en aquesta segona part d'aquesta pel·lícula, que és El retorn en un camp de detenció del Kurdistan. Amb el propòsit d'explicar unes realitats que no interessa ensenyar, Sotorra aconsegueix tractar-ho d'una forma molt humana i empàtica.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
Aquest mes de setembre passat, els estudiants del màster universitari en arquitectura de l'ETSAP-UPC van fer una jornada d'aproximació històrica i urbanística del municipi, així com una sortida del coneixement de l'entorn fluvial. Doncs bé, una vegada pensats els projectes en els quals volen treballar, podrien ells saber l'opinió de la ciutadania en diferents vessants. Aquest divendres 15 d'octubre hi ha la possibilitat que la ciutadania pugui dir-hi la seva en una jornada que es farà a l'Espai Sales del Mirador entre les 5 i les 7 del vespre d'aquest divendres 15. Per això cal inscriure's a la pàgina web municipal castellavallès.cat. El 24 d'octubre, entre les 10 i les 12 del migdia, se celebrarà un taller per conèixer els peixos del riu Ripoll. L'activitat està adreçada a persones de a partir de 10 anys, els que siguin menors de 16 hauran d'anar acompanyades d'una persona adulta. La sortida es farà des de l'aparcament del Camp del Serrat fins a la Font de la Riera, on es farà el taller. Aquest consistirà en conèixer l'entorn fluvial i el connector de peixos. Es realitzarà una pesca elèctrica per poder identificar els peixos que podem trobar al tram nord del riu Ripoll. Es recomana portar roba còmoda, roba de recanvi i botes d'aigua o de pesca, si en teniu.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sant Cugat perquè l'Ajuntament d'aquella ciutat obrirà un expedient informatiu a la discoteca Drinking Lemon, concessionària d'un terreny municipal a la carretera de Rubí, per aclarir els fets de l'incident d'aquest divendres passat a la nit, en què 6 joves van resultar ferits lleus. L'alcaldessa Mireia Ingla ha anunciat en una entrevista al Món a RAC1 que reforçaran el dispositiu policial a la zona, coordinat entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, especialment els divendres, quan aquest local permet l'entrada a partir dels 16 anys. L'objectiu és que no tornin a provocar allaus humanes per les aglomeracions. Ingla ha lamentat l'incident i ha assegurat que no té constància que n'hi hagi hagut més. Això sí, considera que era molt difícil de preveure i que estudiaran si hi ha hagut incompliments en alguns termes de la concessió per en tot cas, rescindir-la. L'alcaldessa també fa una reflexió sobre quin tipus d'oci s'ha d'oferir a la gent jove i avisa que no se'ls ha de donar tota la responsabilitat ni tampoc criminalitzar-los. Aquest mateix divendres es reforçarà el dispositiu policial a la zona amb policia administrativa per garantir que el local compleix amb les mesures i amb restriccions de trànsit i es preveu que quan es completi l'aforament, es tanqui l'accés. L'Ajuntament de Rubí ha decretat dos dies de dol per condemnar la mort del botiguer que divendres va ser assaltat després d'intentar frustrar un robatori al seu establiment. Els fets van passar a última hora de la nit, prop de la cèntrica plaça 11 de setembre, del dia 11, quan uns lladres van robar una ampolla d'alcohol d'un petit supermercat regentat per un veí pakistanès. Quan el botiguer els va voler perseguir, va rebre diverses ganivetades mortals. Aquest dilluns, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, s'ha reunit amb l'entitat PAC, Consejo de Benestar Social, que aglutina bona part dels comerciants i restauradors pakistanesos de la ciutat. Demà dimarts, és a dir, ahir dimarts, el consistori va celebrar un minut de silenci. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant els fets mentre la causa està sota secret de sumari. Posem el punt final a aquest informatiu d'avui dimecres 16 d'octubre. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Marina Antúnez i Cristina Domene, la redacció i locució, i que us parla Jordi Rius. Res més per part nostra, que passeu bona tarda i fins demà.